Quan la llum pujada des del fons del mar a llevant comença just a tremolar. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, quan per la muntanya que tanca el ponent el falcó s'enduia la claror del cel. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, mentre bleixa l'aire malalt de la nit i boques de fosca fresen els camins. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la pluja porta l'olor de la pols de les fulles aspres dels llunyans alocs, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, quan el vent es parla en la solitud dels meus morts que riuen d'estar sempre junts. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, mentre m'envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt els records. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan l'estiu ajaça per tot l'adormit camp l'ample silenci que estenen els grills, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre comprenien savis dits de sec com l'hivern despulla la son dels sarments, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, quan la desbocada força dels cavalls de l'aigua de sobte baixa pels rials. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra.
Bé, doncs hem sentit en Raimon interpretant un poema de Salvador Espriu, un poema que ell va musicar i el va musicar d'una forma que transmet unes emocions que hem volgut compartir amb tots vosaltres per dos motius. L'un, que Raimon tornarà a actuar aviat a Barcelona, a l'Auditori, aquest dijous, i en segon lloc, les commemoracions que aquest any es fan en relació a la figura del poeta Salvador Espriu. I per no entretenir-nos més, que sembla que no, però aquest poema ja ens ha agafat bona part del programa, no tot, gràcies a Déu, o gràcies que tenim sort, doncs continuem.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, amics i amigues, comencem un programa de llibres. Som dilluns i, per tant, a les 9 del vespre, des de Punxa Ràdio, el programa número 134 de la sèrie de programes de literatura i de literatura en general. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Joan. Bona nit a tota la nostra audiència i fins i tot en Francesc, que sabem que està treballant i molt perquè aquest programa tiri endavant.
Salutem també la nostra tècnica, la Gemma Grau, que està aquí als micròfons i al control del programa. I també, evidentment, a tota la gent que ens esteu escoltant, i explicar una mica de què tractarem avui. Un programa molt atapeït, eh? Començarem amb una crònica doble aquesta vegada. Començarà des de Mallorca Antònia Melis, que és la primera vegada que participa, i per tant des d'aquí doncs li agraïm que s'ha pogut sumar al programa. Des de València, la nostra veterana contertuliana i corresponsal, l'Empar Morelló. Després hi haurà un fragment enregistrat d'una lectura d'un llibre que es diu El cor, la quivereta, d'en Carles Sansaloni, que després li farem una entrevista i una ressenya d'aquest mateix llibre. Seguirem ja amb el fer literari, el Jordi, que ens faràs.
Sí, bé, després de la teva ressenya d'aquest llibre i de la teva entrevista a l'autora, doncs jo parlaré del decàleg del bon lector. I tot seguit, ja amb Llibres a la Carta, parlarem amb Elena Martínez Pons sobre l'obra d'Anna Tortajada, La filla de l'hostalera. Tot seguit passarem a la Biblioteca Viva, oi, Joan, que avui ens parlaràs de...
De l'actualitat Biblioteca Pública de l'Escorxador de Sant Celoni. Ja sabeu que la biblioteca ens envia aquí uns correus amb la que fan durant aquest mes, i per això en parlarem.
Bé, i així arribarem a la frase, perquè no estem segurs que avui tinguem temps de fer el noticiari. Ja anem molt justos de temps.
Volem dir una cosa, que fins al 12 d'abril no hi tornarà a haver programes, ja que el dia 29 de març i el 5 d'abril fem vacances de Setmana Santa. Per tant, el proper programa, el 135, serà el 12 d'abril.
La crònica.
Bé, ja tenim la
crònica... N'Antònia Melis és aquí.
N'Antònia Melis, bona vesprada, o bé, bon vespre.
Bon vespre.
Què tal, com estàs?
I bé.
Nerviós o què?
Un poquet.
Poquet. I ja no se surt de mantena, però res, això és una cosa que passa els primers dies, però després ja...
Sí.
Sí, tu vas com a casa.
Ja veurem.
Ara digue'm, què tens, què ens vols presentar?
Pues ja he començat pel club de lectura que se celebrarà al CUDI, per un club de lectura, sí.
Club de lectura, molt bé. Això a quin lloc és i quina...?
Això se celebrarà dimarts, dia 23 de març, a les 8, a la Fundació Biblioteca del CUDI de Can Torró, en el carrer Serra 15. Se tracta de donar a conèixer l'obra de Carme Riera, ja que ha estat anomenada escriptora de l'any per la Direcció General de Cultura. I després, en el mateix centre, Conferència de Dona i Literatura, que és reflexions entorn del concepte de literatura femenina a l'obra de i sobre Carme Riera, a càrrec de Maria Antònia Bibiloni, filòloga, divendres, dia 26 de març, a les 7:30, a la Fundació Biblioteca del CUDI, que hi ha en Tarró, també. I la informació és el 971-718-786.
Molt bé, veig que aquesta gent del CUDI es mou bastant culturalment, oi?
Com?
Que la gent del CUDI...
Hi ha vida cultural.
Ha vida cultural.
Sí, bastanta, sí, sí. Deia per tot Mallorca, està. N'hi ha, sí.
Hi ha alguna altra cosa més, o...?
Tenc una barbaritat.
Ah, si en vols comentar una més?
Bé, comentaré si un cas, això de glosades compartides, de glosadors mallorquins, que ho trobo bastant interessant, perquè estic vint d'aquí, no?
Sí, sí.
Bé, és un cicle de glosades compartides que glosadors mallorquins contra glosadors menorquins, que és un combat ideal eficaç entre dos glosadors menorquins i dos mallorquins. És una presentació a càrrec de Felip Munà en la col·laboració de l'Associació Cultural de Glosadors de Mallorca i se farà dia 26 de març a les 8 al bar 3-2 de Sant Joan.
De Sant Joan?
Sí.
D'on?
De l'illa de Menorca.
De l'illa de Mallorca.
De Mallorca?
Sí, sí, sí.
Sí, Sant Joan és una població a Mallorca.
Exacte, sí. També ho és.
Molt bé, doncs si hi ha alguna cosa breu ja per acabar o...?
Ah, perquè... Bé, vale. Destacaré de una obra, un sobre cultura balear, que és una entitat que presentem promoure la llengua i la cultura. Pues, doncs destacaré una tertúlia literària sobre el llibre L'illa dels dòlmens, d'Antoni Vidal Ferrando Andratx, que se fa al local de la rectoria, dia 26 de març, a les 8. Andratx.
Mm-hmm. Molt bé, doncs veig que
divendres.
Bon panorama, doncs.
Va.
Així ja que haurem de deixar-ho, aquí.
Molt bé, va.
I sí, tocar-se la setmana que ve ens tornarem a parlar.
D'acord.
Vinga, doncs a reure.
Gràcies. Adéu,
moltes gràcies a tu.
Adéu.
A reure. Passem al País Valencià, ara.
Anem a València, amb la nostra benvinguda Empar. Empar, hola, bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada.
Com estàs?
Mira, molt bé, molt contenta de sentir Antònia, de que s'hagi incorporat amb nosaltres al Tirant de Llibres, i en principi agrair-vos que el començament, l'entrada del programa, ja ha sigut una cançó del Raimon, fantàstica cançó que heu triat. O ha triat els tècnics de so, ja no ho sé qui ho ha triat això.
Bé, nosaltres.
Avui ens tocava triar nosaltres.
Molt bé, doncs moltes gràcies per això. I a Maria Antònia, no només donar-li la benvinguda, sinó retre-li d'alguna manera homenatge, perquè tenim a la Maria del Mar Bonet, de Sesilles, ahir presentant el seu nou disc, que és Terra Secreta. El presentarà en principi el 25 de març a l'octubre, Centre Cultura Contemporània, a les 12 del migdia, però després, el dia 28, tenim un concert al Teatre El Musical, aquí al barri del Cabanyal. I bé, i encantades de tornar-la a escoltar i de tindre-la per aquí baix.
Molt bé.
És que la Maria Marta és un monument.
És un monument, efectivament. I a mi em semblava bé començar amb aquesta notícia, ja que teníem una nova incorporació des del Mediterrani, i mira, i parlant de la Maria del Mar. Però tenim la presentació de dos llibres aquesta setmana, també fantàstics. La setmana passada, si recordeu, jo vaig parlar de l'obra que s'estava representant, de Poseu-me les ulleres, sobre la vida i obra de Vicent Andrés Estellés.
Mm-hmm.
Doncs bé, aquesta setmana, dimecres, a les 7:30 de la vesprada, a la Casa del Llibre, al Passeig Russafa, es presentarà el llibre El mural com a fons, la poesia de Vicent Andrés Estellés. El llibre el presenta Jaume Pérez Montaner, que és un
presenta,
professor de...
o presenta i l'ha escrit?
Sí, l'ha escrit ell i va intervindre també en l'acte, clar.
Exacte.
Parlarà del llibre i sabeu que el Jaume Montaner és un professor de la Universitat de València.
Especialista
i especialista reputat amb el Estellers, sí, sí. Així que tindrem el plaer d'escoltar-lo.
L'haurem de demanar.
L'haurem de demanar, efectivament. Ell va participar també en l'homenatge que es va fer fa un parell de setmanes a l'Espriu.
Uh-huh.
I sempre és un goig escoltar-lo. I també aquesta setmana a la Casa del Llibre, a les 7:30, el dijous 25, Ferran Torrent presentarà el seu llibre, El Boulevard dels Francesos.
L'últim.
L'últim, aquest publicat a columna, costa 21,90 euros. És un llibre que barreja d'alguna manera la intriga, una trama ahí de corrupció, de militants comunistes, de sindicalistes, de policies, una família un poc destrossada per la Guerra Civil, després ho transporta al present, ho deixa ahí perquè també no desvelar els nostres lectors coses,
okay.
No? Però qui vulga tindre el seu llibre signat per el Ferran Torrent o qui vulga escoltar què diu el Ferran d'aquest darrer llibre, doncs dijous a les 7:30 a la Casa del Llibre.
Molt bé,
Mar.
Un darrer llibre, ja hi acaba, només una esmena. És un llibre infantil, es diu Ànimes de cotó en pèl i és d'Enric Lluch. I fomenta d'alguna manera la integració en les aules de les persones que són diferents, no? que tenen deficiències físiques o sensorials, intel·lectuals, i bé, és d'alguna manera a través de la mirada de Carles, que és un xiquet amb discapacitat, com es presenta, no? com resol les qüestions d'integració. I bé, qui vulga a les aules utilitzar aquest llibre, la web andana.net, tenen ahí una sèrie de propostes didàctiques per als centres educatius i són totalment de manera gratuïta, es poden descarregar. Així que el professorat que vulgui aconseguir informació ja ho sap.
Doncs molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Doncs vinga, en part, ja saps que la setmana que ve no serà...
Fins al 12 com a poc.
Exacte, és el Montoni dit, la setmana que ve no serà... La setmana que ve serà fins al dia 12 d'abril, sí.
Som
molt creients en matèria de festes.
Ja veig que sí.
Molt tradicionals.
Que sapigueu que nosaltres el Deneu també el tenim festiu.
Ah, sí?
Sí, és Sant Vicent, per a nosaltres, el Sant Vicent.
Oh.
Haurem
de llegir un poema a l'Esteller sobre aquest tema.
Mira, ja el busqué i també el recitaré.
Perfecte, quedem així compromesos.
M'assetjaré la veu.
Molt bé.
Una abraçada.
Una bona abraçada.
Adéu.
Literatura catalana.
Adela, la meua xica fadrina, dus el batidor i les tisores que la mare et tallarà uns quants d'eixos caragolets d'esabetja tan bonics que Déu t'ha donat. I estigues que t'he tan nerviosa que és com si tingueres la vista als dits, sempre corcollant-ho tot i rebolicant-me les coses més que palpaora. Neus, perleta fina, acosta't. I mentre la mare retoca la frangeta li explicaràs com t'ho has passat avui a l'escola. Aixina, sense agarrar-me cap botó ni fer botiges, que no vull que ningú riga de tu. I tu, Raquel, vine cap ací, coseta dolça, que et pentini i et posi bé les gomes dels pingos i conta-li a la mare l'última barrabassada que has fet, dimoni emplomat, que no t'és cap idea bona. Vull abraçar-les, omplir-les de besos i mossos i menjar-me-les senceres fins que no en quede ni rastre. Anirem a la fira, a pujar als cavallets i a les barquetes i amb un trosset d'espill jugarem a córrer la rateta per les parets del corral i mourem molt de rebombori. Calma que s'esventa com la cendra fresca d'un braser consumit al portaler de casa. Calentoreta, al caliu de la llar de foc i nit de tronada a la claror de la lluna, a la llum dels ciris que tremolen de por. Una mirada entelada i lluenta d'aiguaneu. Un somriure d'argent, llis i fred. Un silenci que s'ensenyorix de tot, que tot ho arruïna i que em deixa sense res.
Bé, acabem de sentir un fragment de l'obra el cor La Quimereta, recitat per la mateixa autora, que és l'Encarna Sansaloni Verger, que aquest passat dia, fa uns dies, va venir aquí per poder fer l'entrevista que ara sentirem. Però abans d'això farem la ressenya del llibre. A veure, Encarna Sansaloni i Verger, el cor La Quimereta, del Tabarca Llibres, col·lecció Tabarca Narrativa 26, València 2009, 168 pàgines, 10 euros. Es trobem davant d'un llibre interessant de llegir, que no es pot dir de tots. Encarna Sansaloni ha bastit una obra que és un homenatge a la seva família, però especialment a la seva mare, i vol ser un monument a la llengua popular de la Vall d'Igna, territori situat al sud de València. Aquest homenatge familiar és una creació literària, cosa que descarta l'autobiografia, però ha mantingut el nom del pare i de la mare, Manel i Gertrudis, com a símbols a l'entorn dels quals es desenvolupa tota l'obra. Amb tot, la presència de la mare a l'obra és total, i és ella mateixa l'únic personatge que descriu els records de la seva vida a través d'un monòleg interior. Val la pena indicar, com afirma l'autor al preàmbul, que més que descriure la seva mare com a personatge únic, el que pretén la novel·la és fer conèixer quina era la vida de moltes dones de l'edat i la formació de la seva mare a les comarques interiors del País Valencià, nascudes al voltant dels anys 20 del segle passat. Diu: no he volgut trair expressament ningú. Si ho ha fet, des de si demana disculpes, perquè el que sí que no volia trair era la memòria. La meua, la de la meva mare, la de les meues àvies, la d'aquella veïna i la de tantes i tantes dones que per portar una vida resignada i silenciosa, amb mancances afectives i o materials de tota mena, tan sovint se les ha considerades invisibles o indignes de formar part de la història. He de reconèixer que hi ha alguns moments que són força durs i que palesen fins a quin punt han estat maltractades les dones per aquella i aquesta societat patriarcal, com quan expressa quan defineix la vida d'una dona en quatre paraules: viure per a patir, diu, Fixeu-vos a quin tipus de vida era això. O la realitat del matrimoni, diu ell, diu el text, i va començar una vida que no tindria res a veure amb la vida que jo m'havia figurat. Si això hi ajuntem la solitud de les persones grans, especialment quan estan malaltes, i la sensació del pas inexorable del temps, que un sap que només pot portar a la mort, justifiquen el títol que ha decidit l'autora. D'altra banda, torna a aparèixer la tesi de Susana Tamaro, al llibre Ves on et porti el cor, quan deia que el que li seria més greu de la mort, d'un ésser estimat, era que no li havia pogut dir, en vida, fins a quin punt l'estimava. Capítol a part, mereix el tractament de la llengua. És evident que es trobem davant d'una mostra del català que es parlava a la zona descrita abans, però depurada d'elements que no formen part de la nostra llengua. Així tenim que el català col·loquial que tant reclamava el sociolingüista Lluís Aracil es mostra en tot el seu esplendor. Hi ha tanta profusió d'aquesta variant que fins i tot els qui som professionals de la llengua hem tingut alguna dificultat en comprendre tota la terminologia emprada per l'autora. Per resoldre aquesta situació, ella mateixa va redactar un glossari final on va fer un llistat de la majoria de mots poc coneguts per tal que la comprensió del missatge sigui més fàcil. Per qüestions editorials, també hi ha unes propostes de treball adreçades a l'alumnat de secundària per tal de facilitar la feina del professorat que vulgui fer llegir el llibre. Estan dividides en tres parts: activitats per fer abans, durant i al final de la lectura, que també són interessants de llegir per a tothom que li interessa conèixer alguns aspectes de la novel·la que es podrien haver escapat. Aquest llibre va ser finalista del Premi Ciutat de Torrent l'any 2002. Així doncs, amigues i amics oients, ja teniu un bon llibre per llegir. Repetirem la referència. És Encarna Sansaloni Verger, El cor La Quimereta, editorial Tabarca Llibres, col·lecció Tabarca Narrativa número 26, València 2009, 168 pàgines, 10 euros.
L'entrevista.
Bé, abans de començar l'entrevista, farem una breu bibliografia. És breu perquè ja el temps, ja vam parlar una vegada i, a més, el temps sempre se'ns menja i farem, direm el que hem de dir. En Carles Sansaloni Verger va néixer el 1959 a Tavernes de Valldigna i va ser veïna del Boraia. I actualment treballa de traductora correctora de la Generalitat Valenciana. És autora de 4 llibres de poesia, 3 de narrativa curta i 2 novel·les. És coautora de 2 llibres de llengua. Darrerament ha publicat Guarda dels Jocs del Destí, publicat a Broskis el 2005, l'antologia Eròtiques i Despentinades, un recorregut de 100 anys per la poesia catalana en veu de dona, publicat per Arola el 2008, i la traducció Els 1001 quarts d'hora i un altre llibre que es diu Contes Tartars, de Tomàs Simon Guelet, editat per Moll el 2008. Si voleu més informació, heu d'anar a la pàgina de l'AELC. Bé, bona nit, Encarna. Gràcies per ser a Tirant de Llibres des dels mateixos estudis de l'emissora, a Sant Celoni.
Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Doncs bé, si et sembla bé, comencem l'entrevista. Diu, mirant les dates que surten del llibre, he vist que sembla que vas trigar 18 anys a escriure'l. Com és que va ocupar tant de temps escriure aquest volum?
Doncs bé, ma mare va morir al gener de 1984. Si no recordo malament, aquest mateix any, a novembre del 84, em vaig posar a escriure, vaig fer el que seria el cos, l'estructura, l'esquelet de la novel·la, i no m'acabava d'agradar. Aleshores m'ha passat 18 anys de tant en tant tornar agafant-lo fins que ha arribat a un punt on estava contenta del que hi havia. A més, en una cosa molt, molt interessant que sempre m'ha encisat, i és que el final no està tocat. El final sempre ha sigut el mateix. El final té 18 anys, la resta del llibre no.
S'ha modificat?
Sí, he anat modificant coses, introduint coses, canviant coses, fent una miqueta més llarg, arreplegant, i això.
Dediques el llibre a la teva mare. Uh-huh. I més parles de la teva mare a través del monòleg interior. Dius, a ma mare, a qui si no? Al començament, aquesta dedicatòria. Què ha representat la mare per a tu? Per què és la protagonista de la història? I té a veure que sempre signes els llibres amb el segon o el teu segon cognom, que és el nom de la mare?
Té a veure molt més encara. Bé, això del feminisme ja hem xerrat alguna vegada tu i jo. Soc feminista, aleshores per a mi la que està en segon lloc és molt important. Pot ser, si hagués nascut uns quants anys després, ara en diria Encarna S. Verger, i no hagués aguantat el Sant Celoni, amb la qual cosa no estaria així avui, però bé, el fet és real, em dic Encarna Sant Celoni i Verger, i aquesta és la primera raó quant al cognom. Després, quan a parlar de ma mare o a dedicar-li el llibre a ma mare, quan ma mare i jo vam tenir una relació molt, molt especial i molt que s'expressa i es llig molt, crec, des del llibre, on hi havia molts punts cremants que finalment, ja quan jo vaig començar a fer la carrera als 17 anys, 18 anys, me'n vaig anar a València, van començar a resituar-se. És a dir, jo vaig començar a conèixer ma mare. Aleshores, quan ma mare va morir al 84, en 55 anys només, jo sabia que li devia alguna cosa, no sabia què era, i va ser quan necessitava escriure-hi, i no sé com ho vaig fer, que vaig triar aquesta forma on no sóc jo qui parla, sinó que és ella la que parla a través de mi. Crec que ho he aconseguit. Crec que no sóc jo la que es veu, sinó que és ma mare. I aquests 18 anys que abans deia que m'he passat treballant la novel·la són els 18 anys que m'han permès retirar-me una mica d'aquest espill, d'aquesta catarsi, i intentar treballar més la llengua, treballar més les frases fetes, és a dir, treballar el llibre a un altre nivell, que no forà només el sentiment pur i dur.
El distanciament que deia Brecht, no, també de posar-se a vegades una mica més aïllat per poder veure més en perspectiva. L'èxit és molt transcendental en aquest llibre, és una obra que ara s'hi ve no diria de lexicografia, però vull dir que l'èxit té molta importància. I sort que hi ha el glossari al final, que ens pot ajudar moltes vegades a entendre, els que fins i tot els que ens dediquem a la llengua, a entendre determinats mots o determinades, diguem-ne, frases fetes o així, no? Jo el que voldria preguntar això, per què has volgut fer aquest exercici d'estil semblant al que va fer, per exemple, Salvador Espriu a Primera Història d'Ester, que també fa una cosa semblant, no?, de recuperar paraules i mots populars perquè després vés a saber què podia passar. Això ho va fer a la postguerra immediata. Quina és l'urgència de fer la reivindicació de la llengua popular en aquest llibre?
Doncs és l'urgència de l'amor de la mare. L'amor i la mort, al mateix temps. És la urgència de veure un país, jo en tinc ara 50, és a dir, en tinc 5 més que ma mare quan va morir, i ja me n'adone que moltíssimes de les paraules que deixen en el llibre ja no es diuen, la gent les ha perdudes. És la urgència de viure país, de creure en el País Valencià, de creure en una llengua comuna, compartida. És la urgència de, no sé, de tantíssimes coses, de la llengua del poble, perquè ja intenta sobretot expressar la llengua de tavernes de la Valldigna en general, que és un dialecte comú al valencià del sud, que és una llengua comuna al catalunyès, al català d'ací o al català d'allà baix. No sé, és, jo no ho sabia, no he llegit l'obra d'Espriu, aleshores no té res a veure, no sabia que existia aquesta obra, concret no la conec sobretot la poesia d'ell.
No, ho va fer perquè, com que era la postguerra immediata, va fer aquesta obra una mica per salvar els mots, perquè veia que després vés a saber què passaria amb el franquisme, no? I com que volia que hi hagués un document, doncs va fer aquesta obra, no? Una obra també d'un nivell altíssim, i d'una complexitat també bastant gran.
Me la llegiré. No, això era veure, salvar la memòria. És
la memòria lingüística? O
a través de la mare, salvar la memòria de tot.
Molt bé. Quina és la funció de la part del llibre del final, quan parles d'exercicis de cara a xiquets i xiquetes? Vull dir, quin és l'objectiu? Per què ho vas fer, això?
Perquè m'ho va imposar l'editorial.
Bé, això,
és a dir, a mi, si m'hagueren donat a triar, jo haguera publicat el llibre d'una altra manera. L'haguera publicat pot ser en il·lustracions o en fotografies de l'època, en un altre tipus de paper, en una lletra una miqueta més gran, tot i que ara en aquesta segona edició ha eixit en una lletra més gran, però no enfocat al món de l'estudiant, encara que siga d'ESO o que siga de batxillerat. I aleshores, clar, aquesta col·lecció pertany, entra dins d'este món dels instituts, i se'm demanava la guia de lectura, que crec que no sobra, perquè també permet una ferramenta als professors que es pot ajudar si volen aplicar-la o no aplicar-la. I després també em va permetre posar el glossari, que això sí que tenia jo en ment fer-lo, perquè volia que fora un llibre que arribara a totes les terres de parla catalana. I sabia perfectament que a Catalunya hi ha moltes paraules, com tu has dit abans, que no les coneixeu o que les heu perdudes o que per a vosaltres pertanyen més a un català medieval que no al català d'ara, i que al País Valencià continuen sent vives totalment.
Bé, també explica'ns en paraules planeres el significat del títol. Per què, i també, per què el subtítol Monòleg apòcrif?
Es diu El cor, la quimereta, i jo no sé si a Catalunya com li dieu, quan una cosa se't queda dins i la vols dir però no t'atreveixes per la raó que siga, tens la quimera de, i se't queda com una quimera que va fent-se gran i gran i gran. El fet de dir el cor, la quimereta, és de totes aquelles coses que no he dit, que no m'he atrevit a dir, del silenci que m'he imposat, de la por al que diran, de, són tantíssimes coses que totes les dones nascudes en els anys 20 coneixen perfectament. No sé, és una miqueta la...
Però això és la versió de la teva mare o la teva?
És ma mare la que parla, però això és un monòleg apòcrif, no sóc jo.
I això, per tant, ho diu la mare,
sí,
el títol
tot,
aquest?
Tot. Ho té a la quimera, és el cor, el té, el cor té la quimera. La quimera de que la meva filla major se n'hagi anat a València i no sé si tornarà. La preocupació, com si diuen, la rateta eixa que va arrossegant tot, que va arrossegant tot. Tindré això al cor.
Ah, i no, he fet tota la vida, que
sí,
ha sigut una vida molt dura, no? La que es descriu aquí. I el monòleg apòcrif?
Per això mateix, perquè no sóc jo qui escriu. El monòleg, encara que l'haig escrit jo, no sóc jo, és ma mare. És com si ma mare l'haguera dictat, i t'ho dic així,
ah,
no...
Ah, i tu l'haguessis transcrit i prou.
Sí, les persones que em coneixen, jo no estic darrere del llibre. És ma mare, i la veuen retratada. L'altre dia, un professor de música que treballa a la Conselleria de Cultura allà a València, és del mateix poble, i a ma mare la va conèixer en persona, i no coneixia el llibre, i el vaig passar perquè necessitava jo que m'ajudaren unes coses de cançons, i em va dir, diu, Encarna, diu, és que llegia el llibre i era com si vera ta mare passejar, era com si vera ton pare baixar de la casa, anar-se'n a l'església a missa, era, diu, és que la forma, el parlar, el tot, diu, ho has aconseguit, diu, ai, això que el poses roig, va ser, no sé, em va encantar, no puc dir altra cosa.
Bé, aquesta obra, com dius tu, hi surten el pare, la mare, les germanes, fins a quin punt té algun tret autobiogràfic o no?
En té.
En té.
En té.
Però les germanes són reals.
Sí.
Els noms són els que...
No, els noms no són reals.
Ah, has canviat els noms.
Els noms, els únics noms reals, com explica en el pròleg, són Manolo, Manel, que era mon pare, i Gertrudis, que era ma mare, com una mena d'homenatge a tots dos, sobretot a ma mare. I després he canviat tots els noms dels personatges, però sí que són reals. El que passa que jo m'he inventat el que he volgut, he posat el que he volgut i he llevat el que he volgut. He ajustat el guió a les meues expectatives o a les meues intencions, tret del final que, com he dit al principi, continua sent el que vaig escriure fa 18 anys.
Yeah.
És a dir, la idea bàsica que entre paràgrafs, bé, entre idea i idea hi ha una cançó,
sí,
o hi ha un... bé, mira si són llestes les xiques d'Alcoi, saben fer bugada i tallar carn de porc, mira si són boves les xiques d'ací, no saben cosir ni pelar un conill. Cançonetes d'infant, el Serra, Serra, Sant Miquel, no sé, eixes el pare, eixes la mare. És a dir, van relacionant-se dins, com trencant una miqueta la fortor que hi ha dins del text, perquè el text té trossos molt, molt durs,
sí,
i la cançó el que permet és allunyar-te una mica, respirar, agafar força i tornar, no sé.
Tanta pausa, no?
Sí.
I després, ja per acabar, diu que tens un projecte dins de l'àmbit literari, què estàs fent ara, últimament, o què penses editar? O...
Bé, porta en ment i de fet porta tres o quatre coses. Una és una traducció, que a veure si per l'any que ve ja l'enllestisc, perquè ja porta tres anys que la vull acabar i no, encara no m'hi he posat.
Traducció de?
Del francès, novament, d'una obra per un segle anterior, aquesta vegada del 16, del segle, no, a veure, el mil i un quarts d'hora és del 10, del 18, 1700, aquesta és de 1640, i és una obra de teatre, mitològica, no dic més. Això és una cosa, després tinc un llibre de poemes que el tinc mig, i que vull posar-me, m'he de posar, però ara entre unes coses i altres no hi ha manera.
Entre els viatges que fas.
Sempre estic amunt i avall, i després una novel·la, una altra novel·la, que també estic, la tinc a mig. Són tres coses, i això de que hauré de triar-ne una per anar acabant, perquè si no, si intentes fer les tres alhora, no hi ha manera.
Doncs moltes gràcies, estem molt contents l'equip de Tanta Llibres, doncs te torno a agrair doncs, la gentilesa de venir en persona, aquesta vegada aquí, des de València, per conèixer el poble i per fer aquesta entrevista.
Moltíssimes gràcies i fins a una altra.
Fins a una altra.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Sobre el fet literari.
Bé, tots coneixeu el decàleg que va baixar Moisès del Sinaí, d'un turó del Sinaí en què havia estat gravat per Déu. Avui dia de decàlegs en trobem de moltes menes i jo n'he trobat un que havia confegit un editorial sobre el bon lector. Doncs bé, aquest decàleg del bon lector a mi m'ha motivat a llegir-lo i a llegir-vos-el. Però a més jo hi afegeixo algun comentari i espero que sigui el vostre grat. Decàleg del bon lector. 1. Fomentaré la lectura al màxim possible. I afegeixo jo, especialment del prospecte dels medicaments i de les instruccions de cocció incloses en els paquets de pasta, d'arròs, de llegums, etc. 2. Visitaré llibreries i biblioteques almenys un cop per setmana. Els llibreters i les bibliotecàries són persones solitàries que agraeixen les visites de compliment. Si un llibreter m'insisteix perquè agafi un llibre, no me l'enduré sense prometre que li tornaré. Sempre som a temps de dir que ja ho trobarem. D'altra banda, hem de tenir present que el préstec dels llibres de les biblioteques es paga amb lletres a terminis. Val més tard que mai. 3. Llegiré el màxim de llibres possible. És a dir, entre 2 llibres i 300 llibres anuals. 4. Dedicaré un temps cada dia a llegir. És a dir, entre 10 segons i 20 hores diàries. Si cal, trauré el temps de rentar-me les dents, de dutxar-me, de passar-me uns bastonets de cotó per les orelles o d'arrencar-me pèls d'orelles i nas. 5. Compartiré les meves lectures amb d'altres lectors. L'altre dia vaig llegir aquest decàleg i ara l'estic compartint amb vosaltres. No us queixeu, podria haver-me posat a llegir una cosa molt pitjor. 6. Faré que el llibre formi part del meu espai. No es tracta de clavar llibres a paret amb claus d'enllatar, ni a prou a falcar una taula que balla amb un exemplar d'una edició de butxaca o adquirir els falsos lloms de llibres que tenen les botigues de mobles i omplir-ne el moble llibreria de casa. Si no, encara tindríem els llibres en suec de les prestatgeries d'IKEA o una oferta de l'edició completa del Cubilla treta de la revista Segona Mà. 7. Sempre tindré un llibre al meu costat, però no sé què en dirà la meva dona quan tot dormint agiri el llit i ensopegui. 8. Intentaré fer-me una bona biblioteca. Per cert, companys i audiència del programa, què anava a dir, us sobra cap llibre? 9. No llegiré només bestsellers, intentaré descobrir nous autors. Com es deia aquell nou autor que encara no he llegit? Aquell del Codi da Vinci. I és clar, també llegiré en Peter Sellers, no només bestsellers. I 10. Regalaré un llibre sempre que pugui, és a dir, quan en tingui un de repetit i no me l'hagi de vendre. Doncs, si us sembla bé aquest decàleg i el seu comentari, ja hem acabat per ara.
Llibres a la carta.
Bé, tenim ja l'Helena Martínez Pons aquí al micròfon, que ens parlarà d'un llibre molt interessant, oi? Bona nit, Helena.
Ai, bona nit. M'he posat una música molt de misteri, trobo.
Bé, és el cànon en re major de Pachelbel.
No, però no la de sempre, aquesta que sento ara.
Aquesta com de jazz.
Sí. Mira, ni te'ls ells, però no té...
Però
no
és que...
el meu llibre, que però, vull parlar avui.
Però és que, Helena, és la sintonia de la secció. O sigui, si tu intervens a llibres a la carta...
Clar. Toca això. No, però jo la típica sí que la sento sempre i tot, sí. Però aquesta darrera dic, ui, quin misteri. Potser és perquè les altres vegades tenia pitjor, em sentia fatal. I avui n'he sigut conscient plenament.
Perquè, de fet, clar, si tu intervens sempre llibres a la carta, sempre deus tenir
la mateixa música
estil jazz.
Mm-hmm.
La secció té la seva tonada.
La seva música, sí, prou que ho sé. Bona nit a vosaltres i bona nit a tothom. I avui us parlo d'un llibre, com es diu vulgarment, recent sortit del forn. I és d'aquelles troballes que un fa de casualitat, el típic, no? Vas una tarda a passejar per l'Fnac buscant qualsevol altra cosa i acabes sortint amb 30.000 coses excepte allò que buscaves. I una d'aquestes 30.000 coses doncs és aquest llibre que es diu La filla de l'hostalera. Val a dir que jo, com que soc molt primària, a nivell literari, doncs em va atrapar la tapa i la contraportada.
Vaig llegir una mica l'índex, poder, no?
No, però aviam, també penses, home, amb una portada així, una tapa així, el llibre de com a mi va ser bo. I bé, a veure, jo també abans de comprar un llibre també us haig de dir que fullejo 4 pàgines a dins i si m'enganxen, doncs me'l quedo, sincerament, jo ho faig així i aquest és un d'aquests que m'enganxa. M'imagino que des d'ara ja tant vosaltres com els oients us heu adonat que a mi tinc certa tendència a la novel·la històrica. M'agrada i no ho puc evitar i m'ho passo molt bé i aprenc moltíssim. I a més m'agrada perquè a més entretinguda, perquè els personatges són sempre plens de passions, bones o dolentes, però en tot cas plens de passions, també m'agrada perquè et recrea situacions i llocs que a mi potser m'hagués agradat no viure, i evidentment, però no sé, conèixer més a fons. I per què us dic això? Mireu, La filla de l'hostalera ens situa al Sabadell del segle XIV, quan es deia encara Arraona, ¿vale? I Arraona és també el nom del personatge, és un personatge femení, que és, com us podeu imaginar, doncs, la filla de l'hostalera. Clar, penseu, segle XIV, la dona, el paper de la dona en la societat, doncs, un paper molt...
Servir en un hostal?
Sí, clar, aquest era el seu destí marcat, no? Però una mica tots tenim el destí marcat, però hi ha qui es revela i qui no. Llavors la raó sí que es vol revelar, ella vol decidir.
Hem sentit un so curiós, com un pip.
Tornem-hi.
Sí, quin destí d'elles?
Ella estava destinada a continuar amb el negoci i clar, ella no vol. No perquè, no és tant perquè no li agradi el que fa, ni li agradi la vida que hagi portat, doncs la raó ha tingut una infància més o menys feliç, sinó perquè s'està adonant que al seu voltant les coses estan canviant molt de pressa i ella vol formar part d'aquest canvi. Llavors ella compta amb l'inestimable, impagable recolzament de la seva amiga, que es diu Elisendis. El llibre es diu La filla de l'hostalera, però si jo haig de ser sincera, molt bé es podria dir Les aventures d'Elisendis i Arraona, perquè, aviam, a partir de que apareix Elisendis, en el que és gairebé el principi, apareix Elisendis, doncs el llibre transporta tota una voràgine d'aventures i situacions molt viscudes per aquestes dues dones. L'Elisendis és d'un altre extracte social i tampoc no està massa contenta o d'acord amb el que li toca viure. Ella té com també el destí marcat en altres circumstàncies. La Raona li toca, diguem, més a la vessant treballadora i l'Elisendis és potser més la vessant, com us ho diria jo, així, lúdica de la vida, de la part social. I elles, doncs, no tenen... Com
més fresca, vols dir? És més fresca.
Sí. Sí, i elles, com que es tenen l'una a l'altra, doncs planten cara a tot això, no? I a tota aquesta situació que elles consideren molt injusta. Val a dir que, alhora, el que us comentava abans, no?, a Raona, doncs, hi ha descripcions de les places quan fan els intercanvis i les compres-vendes de bestiar, tot el tema dels teixits. Jo els teixits ho havia llegit també als Pilars de la Terra, en aquesta època, més o menys. No? Es veu que era importantíssim tot el tema de les pintades, de com els venien, quins teixits portaven, tot això. I alhora que elles van transformant el seu destí, vas llegint o vas adonant-te que també com es transforma el Sabadell. Aquestes dues dones, evidentment, s'enamoren, es desenamoren, tenen episodis de desamor també així com molt potents, però el fet de, insisteixo, també és un cant a l'amistat, no? Perquè el fet de tenir-se l'un a l'altre doncs mitiga molt l'impacte que un desamor així que et deixa una mica tocada doncs et pugui crear. La gent que no es pensi, perquè hi ha un llibre de rondalles populars catalanes que es diu La filla de l'hostalera també, però no té res a veure, però absolutament res a veure. La rondalla tiraria més, com us diria jo, cap a una Blancaneus, més o menys, seria una història similar a la Blancaneus, i aquesta no.
És més picaresca, aquesta.
Sí, la mare és més normal, no? És una mare envejosa, ni una mare d'una dona treballadora, vull dir, d'aquella època. I bé, jo l'he disfrutat molt, m'ha encantat, el trobo entranyable, costumbrista i d'aquells llibres que te'l poses a sobre el braç i te l'apretes cap al teu cos, saps? I no el vols deixar, em parles a tothom.
Mira,
aquest
és un punt del decàleg que hem llegit avui, és a dir, sempre tindré un llibre al meu costat.
Doncs sí,
és el punt número 7.
Aquest podria ser un, i de veritat que els llibres és d'aquells que els recomanes i quan et diuen deixa-me'l, no, compra tal, perquè t'agradarà tant que val la pena que el compris.
Dius la referència perquè la gent s'ho pugui comprar?
Sí, a veure, jo l'edició, hi ha la d'allà a la llibreria, la que tinc és de l'Isis, i a mi em va costar uns 19, un 8 i pico, però vaja, hi ha molta gent que és sòcia de l'FNAC, jo no ho sabia, això, i sembla que ells tenen un 5% de descompte, posa que els costaria uns 18 euros, això és l'FNAC, però bueno, hi ha moltíssimes llibreries, a tot Catalunya que el tenen.
Doncs, gremi de llibreters, ja ho sabeu, us enviem compradors a buscar el títol que ens has dit que era
La filla de l'hostalera
d'Anna Tortajada.
Sí. Doncs molt bé, Helena.
Doncs encantada d'estar amb vosaltres i tinc entès que no ens veiem fins al dia 12 perquè ja venen les vacances.
Sí.
Les complim religiosament totes
per
les
tothom,
vacances.
Sí, perquè a mi ens les maregem,
Doncs vinga.
I una abraçada molt gran per a tothom.
Igualment.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Igualment.
La Biblioteca Viva.
Bé, quan són les 21:49 minuts de la nit, comencem a l'espai Biblioteca Viva parlant de les notícies de la Biblioteca de l'Escorxador de Sant Celoni, que ens ha fet arribar, com sempre, com cada mes, les activitats, en aquest cas del mes d'abril d'aquest any, de 2010. La primera, comencem a parlar que els divendres, la petita hora del conte, que abans era un altre dia, ara es fa els divendres, contes per a menuts, es fa el divendres dia 9 a les 18, a les 6 de la tarda, i presentaran tocadits a càrrec de la companyia Tantàgora. Això és a la biblioteca, a la mateixa biblioteca. Després, també, i a l'hora del conte, també el divendres 16, a les 6 també, però un altre divendres a les 6, Sant Jordi i altres contes amb la companyia Badacontes. Amb dos espectacles que he dit abans, el d'ara són per nens petits, d'un any, i que també per nenes i nenes a partir de 4 anys. Després ja parlarem de la nit de lletres, el divendres també, tot és el divendres 16. Divendres 16 a les 9 del vespre, tertúlia literària sobre el difunt Mattia Pascal, de Luigi Pirandello, conduïda per Joan Manyes, en aquest cas per això no a la biblioteca, sinó a l'Hotel Suís de Sant Celoni. El dijous 22 a les 7 hi ha un espectacle especial, sessió de contes eròtics medievals amb música. Per tant, no us ho podeu perdre, això. Es diu Allegro Vivace i la porta una... la conductora es diu Elisabet Ulibarri. I ho venen a escoltar i a gaudir de les històries que reflecteixen la fantasia eròtica medieval. Això, evidentment, és per a públic adult. I això es fa a la biblioteca, però fem aquesta ressenya perquè no és per nens petits, això. Hora del conte, finalment, a la Vall-llòria, divendres 23 a 6:45. Això es fa a la biblioteca de la Vall-llòria. Es diu La llegenda de Sant Jordi, amb Hi havia una vegada, perquè recordem que l'abril hi ha Sant Jordi i és el patró del llibre i de la reivindicació per la llengua. Però això ja en parlarem quan tornem al dia 12.
El noticiari.
Bé, doncs en aquest noticiari destacarem el fet que el teatre sembla que estigui de moda. L'American Buffalo, dirigida per Julio Manrique, al Teatre Lliure, a primers d'any, va tenir un 100% d'ocupació. Tornarà l'1 de juliol. A la Biblioteca de Catalunya, l'obra Natale in Casa Cupiello, dirigida per Oriol Brogi, va tenir 8.200 espectadors. 211.000 persones han passat pel Teatre Goya des de la seva inauguració al setembre del 2008 i un 80,9% d'ocupació va tenir la Sala Beckett el 2009 amb Una ciutat brillant, de Conor McPherson, com a èxit destacat.
Una altra notícia, ja sabeu que Joaquim Maria Puyal va ser investit un doctor honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili en reconeixement per la carrera del periodisme. Això va ser per el rector Francesc Xavier Grau, n'ha destacat el rigor per la feina i l'amor per la llengua, per això en parlem aquest programa. Puyal ha insistit que la importància de l'èxit professional recau en l'equip que l'ha envoltat al llarg dels anys.
Hola, Francesc, que ets
Hola.
Aquí.
Bona nit.
La resta del noticiari per tu.
Per tu.
Molt bé, de fet només tinc una notícia, però que crec que val la pena de
comentar. Acabarem
aviat. Ahir quin dia va ser? 21 de març. Ja sabeu que el 21 de març va ser proclamat per la UNESCO Dia Mundial de la Poesia.
Sí.
Doncs resulta que la Institució de les Lletres Catalanes i UNESCO CAT resulta que van demanar a un poeta, Jordi Pàmies, que creés un poema que es deia La Poesia, en llengua catalana, exclusivament per commemorar la celebració d'aquest Dia Mundial de la Poesia 2010. I per donar-hi màxima difusió a aquest poema, s'ha editat un opuscle on podreu trobar aquest mateix poema traduït a una vintena de llengües, les oficials de Catalunya i algunes d'escollides entre les que parlen altres ciutadans del país: alemany, anglès, àrab, armeni, basc, castellà, coreà, francès, hebreu, hindi, ioruba, italià, mandarí, noruec, occità, portuguès, quichua, romanès, rus i txec. Em penso que no me n'he deixat cap. Sembla que aquest opuscle serà distribuït massivament a partir d'ahir, s'ha començat a difondre, a les àrees de servei de les autopistes, gràcies a la col·laboració del Servei Català de Trànsit, i a les biblioteques de tot el país, gràcies a la col·laboració de la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. A banda d'això, es veu que ahir van tenir lloc a diversos llocs, a diverses poblacions del país, diversos actes per celebrar, per commemorar aquest Dia Mundial de la Poesia. I que bàsicament el que volíem comentar era això. Un poema que es diu La Poesia, que defineix la poesia com la saviesa compartida contra l'oblit. Aquesta és la definició de la poesia que fa en Jordi Pàmies.
Molt bé, Francesc, moltes gràcies.
Ens veiem el dia 12.
Això mateix.
Ens veurem el dia 12.
Això mateix.
Bé. Passem a l'últim apartat, el de la frase. La frase fa referència a un fet d'actualitat. Vosaltres sabeu que Miguel Ángel Martín, gerent de l'Institut Metropolità del Taxi, va qualificar la periodista Mònica Terribas de malfollada. Doncs bé, Empar Moliner li responia al final d'un article: deia, citava una part de l'article publicat en el blog de Miguel Ángel Martín i que deia concretament, doncs ho sento, però li ha sortit malament, referint-se a Mònica Terribas, perquè hem vist un immens president Montilla, i afegia l'escriptora Empar Moliner. Amb això ens demostra que ell sí que posseeix la tècnica acurada de la geixa, la frase no és res més que una mamada. I deixant-ho aquí, amb aquest interès creat per l'actualitat, ens acomiadem de tots vosaltres i us desitgem molt bons dies de vacances.
I fins al dia 12 d'abril que tornem. Fins a llavors, doncs, molt bones setmanes, ja diem, podem dir, i es tornem a trobar aquí davant de llibres. Bona nit.
Bona nit.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.